Molt bona nit a tothom. Benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, al 96.0 de l'FM a Bilbao. Programa que s'emet tots els dissabtes a les 8 del vespre i que podreu escoltar també a través d'internet a la plana web de bilboiria.eus. Avui l'Albai ens explicarà la llegenda d'una làmia. La Georgia Garralda ens parlarà del poeta austríac Erich Fried, a denominació d'origen el grup Manel. I per finalitzar, com sempre, un conte de bona nit. Sense més preàmbuls, comencem el De Mica en Mica s'omple la pica.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Molt bona nit, Albai.
Bona nit, Antonio.
Avui m'has comentat abans de començar a gravar que avui vols que et deixi sola.
Sí.
Vols la secció per ti sola.
Exactament.
Doncs et deixo, endavant.
Doncs avui farem una llegenda, i és que una vegada, temps era temps, a Can Prat hi havia un amo poderós que governava amb intel·ligència terres, espessoralls i ramats. Tothom és sabedor per aquella contrada del Montseny que Can Prat és una casa antiga que té més de 500 quarteres de bosc i 190 de terra campa i parats frescals. En aquella època, a més, li feien censos de domini 12 masos petits i arreu de la muntanya posseïa altres 7 masoveries que habitaven bona gent pagesa. A l'amo de Can Prat li esqueia, a vegades, de caminar per les rouredes. Coneixia el que vol dir que el vent quan passa pel cim dels pollancres. Copsava el bordar dels gossos a l'hora vespertina, entre els suros i els aulets i el drink apenes audible, del ramat que va cap a la cleda. Com que era un home triscador, sovint se li feia de nit ben enllà dels dos turons que atarmentaven la seva propietat. I encara amunt i amunt pujava, segur de pas, sota la celestia variable, tiranys i mig camins fins a les engires de la vall de Santa Fe, on hi ha la gran penombra. Un dia, doncs, bo i fent una d'aquestes passejades de ram vespre, succeí que l'amo de Can Prat va arribar al topant mateix del Gorg Negre. Allà, a les aigües insondables, quan era ja la mitjanit d'un pleniluni total i claríssim, el gorg era quiet i exànime. Ni un bri d'aire pel brancatge dels vimets, ni un fraseig d'animal, ni cap altra guspira que no fos l'esplendor de l'astre nocturn que l'emplenava. Hi havia quelcom de pesarós i estrany, i amb una mica de fatiga a les cames, l'amo de Can Prat va seure's al vell costat de l'aigua, sobre una pedra inclinada. Llavors, de primer, confusament, i després, nítida i precisa, va aparèixer, mig submergida en el líquid del gorg, la figura meravellosa d'una dona nua, que lenta i abstreta, es pentinava la cabellera, rossa com l'or, amb una pinta fulgurant. L'amo de Can Prat no havia vist mai una perfecció com aquella, ni tampoc no hi ha paraules per explicar-la. Cap home no hauria pogut resistir la torbadora bellesa. Lànguidament, la dona, amb els braços ben alçats, es passava la pinta, mentre baixet anava cantant no sé quina esquerpa melodia. I els ulls, verdíssims, tendres i manyacs, però llunyans, llunyans com si encara contemplessin en la perduda ratlla de la fosca del bosc un país de segures i perfectes formes. De sobte, la dona va esguardar-lo de fit a fit, i en aquell precís instant, ell va comprendre que ja l'estimava com no havia estimat ningú i que el seu destí quedava junyit al d'ella, sense remei. I era desig, i era contemplació, i voluntat, i orgull, i audàcia el que sentia admirant aquella cara adorable i el cos provocador. L'amo de Can Prat va preguntar-li com se deia, però la dona, sense deixar de mirar-lo, no contestà. I diu la contalla que durant una bona estona L'amo li anava fent preguntes. I ella sols l'observava amb els seus ulls de maragda, jove, sense dir ni un mot, però que al final va arribar un moment en què, tímida i calmosa, explicà que era donzella de riu. No pas mortal, però tampoc immortal, i que obeïa una llei de vida i costums ben diferents dels humans. Que la seva abraçada en aquell lloc pregonava esdevenia perillosíssima, perquè tenia el costum de negar els homes que pel planiluni la volien aconseguir. També diu que la veu de la dona vibrava com el so d'una campana marina i el seu accent recordava modulacions d'un altre món, potser d'aquell que alguns han conegut en una existència feliç i primitiva. Fou en reunia d'amor la d'aquella nit singular. L'home, presoner del lloc i de l'hora, demanà a la ninfa, amb insistència, que volgués acceptar ser la seva esposa i li oferí compartir la casa, la terra i la riquesa que ell tenia per tota la contrada, com a penyora de la seva voluntat. Ella, però, sentia angúnia de deixar la somnolenta protecció de l'indret on havia estat engendrada i endinsar-se en una nova vida que desconeixia del tot. Havia sentit a parlar de la inconstància dels humans, de llurs desequilibris i rudesa, de la cobdícia esvalotada. No obstant així, també hi havia en aquella dona d'aigua un cansament de la freda certitud del seu medi vital. I d'altra banda, s'adonava que l'home sapat que tenia al davant li agradava molt. De manera que, en conclusió, va acordar de maridar-se amb ell. L'única reserva que fou confirmada i jurada allí mateix per l'amo del Prat. Que mai, de mai, en cap circumstància, ni per cap raó, ell no li recordaria, ni en públic ni en privat, l'origen fluvial d'on ella venia, ni tampoc no l'escarniria en paraules ni expressions que la concernissin. I fou d'aquella manera, segons diuen, que la dona d'aigua va arribar a ser senyora i majora de Can Prat, legítima i amant, esposa, assenyada consellera i disposta i respectada propietària, junt amb el seu marit, de molta prosperitat i, encara més, feu augmentar el poder de la família, fins al punt que el nom d'en Prat de Gualba resultà altrament considerat en el palau del mateix comte de Barcelona i enllà la Mediterrània, en totes les terres, illes i consolats de Catalunya. També m'han explicat, com a cosa certa, que del matrimoni naixeren dos fills, un nen i una nena, els quals guardaven gran semblança amb la seva mare i anaven creixent, ferms i espigats, enmig de tot aquell benestar. Passaren els anys. Després de la calda, venia la tardor vermella. Més tard, l'hivern xiuladís, i tothora sortia l'alegre fum de la llar de Can Prat. La primavera sobtava amb el vol dels pescuets i home i dona, agafats de la mà, contemplaven llavors els dolls d'aigua vital que regalimaven de la muntanya. A vegades, però, a Penya Negra, a l'altra banda de la planassa, hi feia niu un déu mesquí que sotjava inquietament l'hora de la fallida. Un maligne geni del lloc, sense nom ni aspecte coneguts, promotor de malvestats de tota mena i cos dels diables que bullien dins les aigües sinistres. Autor, potser qui ho sap, de la desgràcia que estava a punt de produir-se. I això sí que és ben segur, no pas estrany, d'alguna manera, el que ara explicaré. Doncs heus aquí que un mal dia, quan l'amo de Can Prat i la seva dona mesuraven una bona terra que calia preparar, van començar a disputar sobre el cultiu que allí fora més adient. Li semblava a l'amo que seria bo de sembrar blat de xeixa. Doncs aquell esplèndid de llevar i molt valuós al mercat. La dona, en canvi, argumentava en contra i deia que el terrer no hi era pas propici i que, segons ella, el moresc, amb les seves reblertes panolles, convenia molt més. Raons i raons de l'un i de l'altre anaren pujant de to fins al punt que el marit, enfadat, ple de memència i oblidant el jurament que havia fet ja feia anys, recriminà la muller amb grans crits, que ressonaren per muntanyes i turons, dient-li que al cap i a la fi poc podia ell entendre de sementeres, ni d'anyades, perquè no era pas cap altra cosa que una pobra dona nascuda i treta per ell mateix de l'aigua del riu. Ho acabava de fer i ja se'n penedia. Però qui pot tornar enrere una paraula funesta? El mal ja era fet. La desgràcia, infal·lible. I esbarriat de tot l'encanteri. La dona d'aigua, en sentir els mots prohibits, fugir ràpidament cap als fondals del Gorg Negre, sense que l'amo de Can Prat pogués aturar-la. Corria i corria com si fos enduta per un torb sinistre, fins que va desaparèixer. Ell, decaigut i sense esma, se n'anà cap a casa. Mentre, des de la coma de Morou fins al turó d'en Berenguer Mort, el cel s'espacia de nuvolades furioses. I diu que l'amo de Can Prat mai torna a veure la seva dona, que ferreny i alent com era, moltes vegades, durant el dia, s'encaminava al Gorg, i la cridava, i feu sortilegis i prometences a les deïtats que governaven aquell lloc, sense resultat. Que anava i venia, frenètic, de la casa al Gorg, i del Gorg a la casa, fent i desfent el camí, plorant com una criatura, mirant de descobrir-la quan ella no s'ho esperés, que es passava hores i hores en una finestra de ponent, al seu mas, guaitant l'indret d'on havia fugit, i que de nit, quan la lluna era plena, prou volia sortir de la casa per anar a trobar-la a la ribera. Però per estrany que fos, cada vegada que ho provava, li venia una gran son, i queia, com cau un cos mort, damunt l'escó de la llar, i s'adormia profundament fins a l'alba. També expliquen que la dona, quan l'amo, envaït d'aquella postració, no se'n podia donar, entrava amb cautela a la masia, anava a la cambra dels seus fills i els acaronava i els besava molt dolçament. S'hi quedava una bona estona, dreta i sol·lícita, cantant la seva cançó, i que, abans de sortir, deixava caure unes llàgrimes brillants sobre la gran taula de castanyer del menjador. Llàgrimes que l'endemà, convertides en raríssimes perles de gran valor, recollia, esbalaït, l'amo de Can Prat, sense saber-ne la procedència. Així fou com, malgrat la tragèdia, s'enfortia encara més i més la possessió de la casa durant molt de temps.
Moltes gràcies, Albai, per aquesta llegenda que ens has explicat.
A vosaltres per escoltar-me.
Sí, la veritat que ha estat molt, molt interessant. Jo la podria finalitzar, jo crec que, si no et sembla malament, amb una cançó de Joan Mari Beltrán.
I com es diu la cançó?
Es diu Arditurri, i precisament parla de les làmies.
Doncs entrem amb la cançó.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Augurium.
Augurium.
Escutí que Sons, amb Jorge Garralda.
Bona nit. Avui tornem al racó de les lletres presentant un poeta austríac molt popular al seu país i a Alemanya, tot i que va viure gran part de la seva vida a Anglaterra. Es tracta de Erich Fried. Comencem, abans que tot, amb un dels seus poemes, Principi de realitat. Principi de realitat. Estimar la humanitat significa odiar la realitat. Qui sap estimar, ho sap estimar tot, però no a ella. Estimar la veritat, potser. Reconèixer pot ser estimar, però no la realitat. La realitat no és la veritat. Quin món seria aquest si la realitat, aquesta realitat que ens envolta, fos també la veritat? Voler salvar el món d'aquesta realitat, estimar el món com podria ésser, refusar la realitat. Erich Fried nasqué el 6 de maig de 1921 a Viena i morí a Baden-Baden el 22 de novembre de 1988. Tanmateix, visqué gairebé tota la seva vida a Anglaterra. Als 17 anys, emigrà a Londres amb la seva mare. La Gestapo havia assassinat el seu pare. Tot i viure a Anglaterra, el seu propòsit fou sempre ésser un poeta alemany i en aquesta llengua va escriure i publicar. Heus aquí un altre dels seus poemes, però... Però... Primer m'he enamorat de la lluentor dels teus ulls, del teu somriure, de la teva alegria de viure. Ara estimo també el teu plor, la teva por de viure i l'abandó en els teus ulls. Però contra la por vull ajudar-te, perquè la meva alegria de viure continua sent la lluentor dels teus ulls. Erich Fried fou comentarista de la BBC i traductor també, a més de poeta. Traduït de l'anglès, l'hebreu i el grec, autors com Shakespeare, Eliot, Dylan Thomas, Sylvia Plath, Graham Greene, etc. Tot i ésser un poeta molt popular, no ha estat, però, un poeta complaent. Podríem dir que és un autor compromès com Bertolt Brecht, però sense la seva ironia crítica. Erich Fried és el poeta del potser, la qual cosa el fa proper i gens dogmàtic, com ens mostra en el seu poema Potser. Potser. Recordar és potser la forma més dolorosa de l'oblit i potser la forma més plaent d'alleugerir aquest dolor. Erich Fried és un poeta que manifesta sempre les seves idees amb nitidesa i compromís. Erich Fried deia que de vegades cal riure i atacava també la injustícia política i la prepotència. Malgrat ser jueu i havent mort part de la seva família al camp d'extermini d'Auschwitz i a d'altres camps, criticava algunes actuacions de l'Estat d'Israel, amb autoritat moral i convenciment, sense caure en demagògies barates, com en el seu poema Els Bulldozer. Els Bulldozer. Els Bulldozer a Israel han confirmat la seva vinculació amb els bulldozers israelians a Beirut, que allà han intentat enterrar sota la runa de les seves cases els cadàvers dels palestins assassinats. Ara ha sorgit la notícia que en el centre d'Israel, el cementiri commemoratiu dels morts de Deir Yassin fou en part destrossat pels bulldozers. Sense voler, diuen, un error en unes obres de construcció. També la matança dels habitants de Sabra i Xàtiva, com és ben sabut, tan sols ha estat un error durant l'obra de construcció d'una gran potència sionista. Aquest poeta fou membre de la generació que proposà una alternativa al comunisme, abogant per un socialisme de base i ecologista en la línia de l'escola de Frankfurt. Aquells dels 68 que claudicaren i es convertiren en funcionaris acomodaticis els cridava l'atenció perquè no renunciessin als seus principis. Llegim un altre dels seus poemes, Els nens i l'esquerra. Els nens i l'esquerra. Qui diu als nens que heu de pensar com la dreta és de dretes. Qui diu als nens heu de pensar com l'esquerra és de dretes. Qui diu als nens no heu de pensar res és de dretes. Qui diu als nens és igual el que penseu és de dretes. Qui diu als nens allò que pensa i els diu també que poder estar equivocat és potser d'esquerres. Durant la Segona Guerra Mundial, Fried treballà com a bibliotecari i obrer industrial. Es va unir a la Jung Àustria, un grup esquerrà juvenil que va abandonar l'any 1943 a causa del dogmatisme del citat grup. Va estar casat 3 vegades i va tenir 6 fills. I va publicar més de 16 llibres de poemes, obres radiofòniques, a més d'una novel·la. El contingut dels seus treballs va ser controvertit en moltes ocasions, com la seva crítica al sionisme. El seu volum Un Vietnam, publicat l'any 1966, va ser molt llegit a Alemanya i també causà controvèrsia, alimentada especialment per Günter Grass i Peter Hartling. La premsa conservadora el criticà per falta de qualitat estètica dels seus poemes. Però el poeta experimental Helmut Heisenbüthel l'alabà precisament per la seva qualitat estètica. Aquí tenim un altre dels seus poemes, Retorn a Bremen. Retorn a Bremen. Tardor tardana, les primeres neus, els carrers nocturns gelats, però cap a tu. Després a l'albada, el tren monòton, fatigós, però cap a tu. Travessant el teu país i travessant la meva vida, però cap a tu. Cap a la teva veu, cap al teu estar, cap al teu ésser, cap a tu. El poeta espanyol Jorge Reichmann ha qualificat la poesia d'Erich Fried com a poesia social en el seu veritable sentit. Ha dit de Fried: "M'agrada molt més aquest tipus de literatura crítica que la radicalitat metafísica exenta de compromisos d'un Cioran o d'un Thomas Werner." I Tariq Ali qualifica Fried com un dels més grans poetes que han escrit en alemany. Heus aquí una altra de les seves poesies, Discursos. Discursos. Parlar a la gent de la pau i pensar en tu. Parlar del futur i pensar en tu. Parlar del dret a la vida i pensar en tu. De la por al proisme i pensar en tu. És hipocresia o d'una vegada la veritat? La major part de l'obra d'Erich Fried fou publicada en els països del bloc occidental, encara que l'any 1969 es publicà una selecció dels seus poemes en premsa en àlbum, una sèrie de poesia de la RDA. Les seves traduccions de Dylan Thomas també foren publicades en aquest país l'any 1974. L'any 1987 va rebre el premi Georg Büchner a Darmstadt i morí de càncer a Baden-Baden l'any 1988. Fou enterrat en el Hemsel Green Cemetery de Londres i acabem amb un dels seus poemes d'amor. Una mena de poema d'amor. Una mena de poema d'amor. Qui t'enyoro quan jo t'enyoro? Qui t'acaricia quan la meva mà et busca? Aquest sóc jo o les relíquies de la meva joventut? Aquest sóc jo o els principis de la meva bellesa? És això la meva força vital o la meva por davant la mort? I per què la meva enyorança ha de significar quelcom per tu? I què t'aporta la meva experiència que a mi tan sols m'ha causat tristesa? Què t'aporten els meus poemes que només diuen lo difícil que s'ha tornat donar o ésser? I tanmateix fa sol el jardí amb el vent abans de la pluja i s'ensuma l'herba moribunda i la ligustre i et miro i la meva et va et busca les palpentes. Fins aquí el racó de les lletres d'avui. Tornarem aviat amb més poetes i més poesia. Bona nit.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Denominació d'origen.
Avui, a Denominació d'origen, Manel, us deixem amb una primera cançó que es diu El mar.
Féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar.
El mar.
Manel és un grup de música de Barcelona que canta en català i barreja el pop amb música folk. El nom de Manel se'ls va ocórrer als membres del grup casualment poc abans de presentar la seva primera maqueta al concurs Sona Nou. Segons ells mateixos, no té cap significat concret. Els seus components són Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Vallvé. Provenen tots de l'escola Costa i Llobera, però per les diferències d'edat es coneixen al cap dels anys a través d'amics o germans petits. Van debutar al concurs de maquetes Sona Nou del 2007, on van quedar finalistes i van guanyar el Premi Joventut, que van invertir a l'enregistrament del seu primer àlbum, Els millors professors europeus, el 2008. Va rebre una bona crítica i va ser considerat un dels grups en català revelació de l'any. El 2010, aquest primer disc havia venut més de 30.000 còpies, pel que va aconseguir la categoria de disc d'or. Hi trobem cançons com Ai Dolors, El mar o en la que el Bernat se'l troba. Us deixem amb la cançó Ai Dolors.
Ai Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui Dolors proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal, ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui Dolors proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
El seu segon disc va sortir l'any 2011 amb el nom de 10 milles per veure una bona armadura. En 10 dies es va convertir en el disc més venut de l'estat espanyol amb 10.000 còpies venudes. Això no havia estat aconseguit per cap autor català des del 1996 per Joan Manel Serrat i mai per cap grup català de pop. Es mantingué durant dues setmanes seguides com a número 1. En aquest segon àlbum destaca l'absència de l'ukelele, molt present en el primer disc, i l'aparició de més guitarra. El 2011 també va esdevenir disc d'or després de que se'n venguessin 30.000 còpies en 8 setmanes. Hi trobem cançons com Aniversari, la cançó del Soldadet, La bola de cristall o la cançó Boomerang. El seu tercer disc, Atletes baixin de l'escenari, porta aquest títol per la frase cèlebre de la veu en off dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Constantino Romero, quan hi va haver una invasió del camp per part dels atletes de diverses delegacions presents durant l'actuació de Peret i los Manolos a la cerimònia de clausura dels Jocs a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. En aquest disc, Manel desta definitivament l'ukelele i les guitarres acústiques a l'armari i adopta un so més elèctric. El single que es va avançar a l'àlbum, Teresa Rampell, i la reserva del Bis es van posicionar directament amb el número 1 de vendes de cançons i àlbums a l'iTunes. Narra una història actual i quotidiana que comença a Gràcia, prop del Ponent de Vallcarca, i que desgrana una nit de festa de la protagonista Teresa Rampell. Diversos mitjans apuntaren que el nom podia fer referència a Ramon Rampell, protagonista de l'obra de Mercè Rodoreda, Un dia de la cançó d'un home. Us deixem amb la cançó que dona nom a aquest disc, Teresa Rampell.
El gos devia mordar quan ha sortit Teresa Rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Sob un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri d'on tranquil aliè que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. L'amor, que ve l'amor ressonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant ni semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb un brindis de corbates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara. L'amor, que ve l'amor ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat.
L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen.
i reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs. I folgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. I ets un naufrag que ha decidit estar l'aigua salada. I ets un naufrag que ha decidit estar l'aigua salada.
La gira d'aquest disc s'inicià a l'edició de 2013 Primavera Sound i ha dut el grup a fer concerts arreu de Catalunya, Espanya i algunes sales de Suïssa, Alemanya, Anglaterra i Nova York. Aquest disc va ser el primer que va produir íntegrament els membres del grup. Hi trobem cançons com Ai, Joko, Teresa Rampell, Mort d'un heroi romàntic o Quin dia feia. Es va tornar a situar en la primera posició només al cap d'una setmana de publicar-se, amb més de 10.000 còpies venudes. El 2014, amb aquest tercer disc, havien venut 35.000 còpies i Manel va obtindre així el tercer disc d'or. El 2016, Manel llença el seu quart disc d'estudi, Jo competeixo. Amb aquest treball, el so del grup s'obriria a registres més electrònics i comptava també amb la singularitat que per primera vegada el quartet comptava amb un productor musical extern, Jay Caron, pel que el disc es va enregistrar als Estats Units, enquadrant-se en el pop contemporani. Es va publicar un single d'avançada, que es deia Sabotatge, cançó que us deixem a continuació.
Algú havia practicat un sabotatge. Algú havia afluixat els engranatges. Se't veia tranquil·la desplegant el poder del teu encant personal i els vas respondre que no, que s'equivocaven. Els vas respondre que fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré a genolls, i ja m'he posat a genolls. I no em posaré a genolls, i ja m'he posat a genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal havia fet passar les reserves d'aigua. I per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets. I jo vaig respondre que no, s'equivocaven. Però els seus cossos entrenats em van trobar a la cantonada. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Per dir-nos adéu només amb mots, jo vaig morir 100 cops. Tu tornes cap a ell i jo torno cap als dos. de genolls i ja m'he posat de genolls.
Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda i sempre saps quin és el següent pas.
Una setmana després del seu llançament, el disc es va situar al primer lloc del llistat oficial de vendes de discos de l'estat espanyol, així com a l'encapçalament del rànquing d'iTunes. D'aquesta manera, Manel va esdevenir el primer grup en aconseguir 3 entrades consecutives al cim del rànquing de vendes estatal amb 3 àlbums cantats en català. Hi trobem cançons com Sabotatge, Les Cosines, Jo competeixo, L'espectre de Maria Antonieta o La serotonina. La presentació de l'àlbum es va realitzar al Primavera Sound 2016 i a partir d'aquí van iniciar una gira per diferents sales dels concerts i festivals, entre els que per quarta vegada van visitar Bilbao al Teatre Arriaga. Per finalitzar la secció i abans del conte de bona nit, us deixem amb una de les seves cançons més famoses, La serotonina. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Fins la setmana que ve.
Llibres d'història que havien canviat. mag dels estels. Una vegada un mag va inventar una màquina de fer estels. S'assemblava una mica a la màquina de tallar brou, però no era ben bé igual. I servia per a fer estels de tota mena, grans o petits, amb llum groga o vermella. El mag rondava per pobles i ciutats i no es deixava perdre cap fira ni mercat. Anava fins i tot a la Fira de Milà i a la Fira dels Cavalls, a Verona. I portava per tot arreu la seva màquina i explicava com era de fàcil fer-la funcionar. Els estels sortien petits, amb un fil per governar-los, però a mesura que s'anaven enfilant, creixien fins a la mida desitjada. I fins als més grossos no eren gens difícils de governar. La gent s'apilotava al voltant del mag, com s'apilota sempre al voltant dels que ensenyen al mercat una màquina de fer els fideus més prims o de pelar patates. Però mai no comprava ni un estel petit així. «Si fos un globus encara», deia una bona dona. «Però si li compro un estel al meu fill, qui sap quines destrosses em pot fer?» I el mag deia: «Apa, no tingueu por! Els vostres fills arribaran a les estrelles, comenceu-los a acostumar-los des d'ara!» «No, no, gràcies. A les estrelles que n'hi vagi una altra, però el meu fill segur que no!» «Estels, estels de debò, qui em vol?» Però ningú no en volia. El pobre mag, com que no menjava perquè no guanyava ni un ral, no era més que pell i ossos. Un vespre, que tenia més fam que de costum, va convertir la seva màquina de fer estels en un formatge de bola i se'l va menjar.